con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux Especialista.
A lo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. A lo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen. La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i un minut, es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes, salutacions especials i la que els parla Susana Pérez i, bueno, bon dia, Maria.
Bon dia, jo tinc pressa, eh?
Tens pressa, sí, sé que tens coses que vore, ara ens dirà. Saludem a Maria Ventura, bon també dia. Saludem a Txelo Climent, a la part tècnica.
Bon dia.
Avui estem a 5.
A 5 de juny, sí.
Això vol dir que...
Què? Que és divendres, a part.
I que és dia de cobro, no?
El meu nòvio el diu Sant Paguin.
Per això, avui has preparat una ruta, no? I, a més, sí, me dices a soles.
Sí, tinc la motxilla, sí, preparar. Panam, en tipo Dora, l'exploradora.
És dir, faràs un recorregut, no? Faràs un recorregut per a aquelles poblacions que tenen coses que ensenyamos.
Sí, o sigui, des d'ací passarem per Orpesa, Morella, Borriana i també hem parlat, però no vaig a dir-ho tot, continuarà com els capítols.
Oh, que bé. Així, la gent que no sàpiga este cap de setmana on pot anar, pues, ens donarem idees. No, jo no, jo seré un poc més... No sé, més
però a lo
de Culebrón.
Però a lo millor escoltes algo i t'agrada. Ah, Culebrón.
No, me refereix jo que tu els dones a la gent este cap de setmana coses per a entretindes i jo sóc més d'allò de coses que han passat durant la setmana i coses que m'han anat arrestant en la part política i cultural que els han anat fent-nos que pensar. Tindrem en un ratet tindrem a Miriam Caravaca de l'Ajuntament de Villarreal que ens dirà aquestes preguntes de com ha portat la desescalada, per exemple, en Villarreal després de passar a la fase 2. També tindrem a Sílvia Gómez, regidora també de Villarreal, que ens parlarà de, bueno, de si s'han portat bé o no en aquesta desescalada hacia la població de Villarreal. I també tindrem a Rosa Ventura. Rosa Ventura és la que dona el suport per a que en este moment a David García que és la, bueno, David García i César Estanyol, que són la suma de IPN i CCD, lo que és més nules, perdó, s'entragen nules i lo que fa que se governe en este moment i el cap d'ixe govern de nules és David García. Ella ens donarà el seu punt de vista i què li ha paregut el que ha passat en aquestes últimes entrevistes. Recordes que tu vas entrevistar a Mario García divendres passat del Partit Popular.
Sí.
Adrián Sorribes el vaig entrevistar jo del Partit Socialista.
Sí, després d'aquest plenari, no? T'ha mogut pel regidor d'Hisenda, no? Crec que també parlarà d'això Rosa Ventura.
I ens dirà el seu punt de vista de per què ahir n'hi ha un xoque de trenes, conforme ella diu, ¿vale? Però això serà el primer rato, després en el este rato que esta última franja del programa sí que te donaré tot el protagonisme perquè jo pense que la gent tindrà més ganes de sentir-te a tu que a mi.
No ho sé, les dues coses són bones, no?
No, el d'agarrar la motxilla a Nassen és més divertit, però bueno, ara com en uns minutets tindrem a la regidora de proximitat de Vila-real. Parlarem primer en ella, després si vols fem la ruta o la fem...
No ho sé, però on vols començar? Millor lo polític o no?
Pues mira, que ens ho diguen els oients, que ens envien whatsapps i que ens diguen de què volen parlar, perquè en divendres allò de... Anem a veure, què els avellís a vostè sentir en esta ràdio? Perquè saben que esta és la seva ràdio. Què vos avellís a vosaltres sentir en la ràdio? Esperem estos whatsapps, recordem el telèfon. Me'l té que recordar, Txelo, encara que estigui mirant la part tècnica, perquè ella està distreta en que realment se senta bé per internet la ràdio, perquè quan algo no li quadra, com que no està molt pendent de lo que estem dient. Però necessitem el telèfon.
El telèfon és 655-93-7316.
Ho ha dit en castellà, aixina. Com nosaltres sabem que ens senten de totes parts d'Espanya, però bueno, és que no ens senten en aquest moment, com no se missin per internet, no ens senten fora de la comunitat. I podem dir-lo en valencià, eh?
És no que, se sap, en valencià... Saps el que passa? Que com sempre el dic en castellà, en valencià no me'l sé.
Pues este és el moment, que hi ha que ser bilingüe, si no, per això Pedro Sánchez no ens comprèn, perquè no ha de prendre valencià i per això clar, no ens dona la renda perquè la gestionem des de la comunitat. Curs de valencià, per favor, Pedro Sánchez, curs de valencià.
Sí, però això passa molt, no? Quan imites a una persona parlant, també la imites segons el llenguatge que té. A mi això me passa molt amb la gent. Si aquesta persona parla en valencià, jo la imite parlant en valencià i amb el seu to. I si parla en castellà, la imites parlant en castellà. Pues ella s'ha recordat del número en castellà i està ahí al seu servei i no és en valencià.
Ja, però correm el perill que els nostres oients no l'entenguen millor en valencià i no ens diguen com volen que es comencem. Si per les... els polítics i les coses que al final són les que... els que hem d'atendre per a que la nostra vida sigui una vida ordenada, o per el contrari volen directament agarrar la motxilla com tu vas a fer ara i anar-se'n.
És que no ho veuen, però tinc la motxilla damunt la taula.
Txelo, el telèfon en valencià, per favor.
655-93-7316.
Lo millor és que té que veure el padilló en valencià.
No hi ha ningun zero.
No.
No, perquè entonces estaria allò de que és zero o zero.
Ai...
Bueno, esperem els seus whatsapps. Diguem per on volen que es comencem i de veres, vos farem cas.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Pues sí, después de que la decisió és quasi gut, primer per el tema polític, pues ens han fet cas. I per això anem a parlar amb Míriam Caravaca, que és regidora de proximitat. Bon dia, Míriam.
Hola, molt bon dia, Susana.
És que els han donat a elegir als oients perquè preferien que es començarem, si per la part cultural o per la part política, i ens han dit per la part política. Per tant, li ha tocat a vostè.
Molt bé.
L'Ajuntament ja té les portes obertes, no?
Sí, l'Ajuntament vam obrir el dilluns amb cita prèvia, el registre presencial i prenent unes mesures de seguretat, així havem instal·lat mampares per a protegir tant el personal de la casa com als ciutadans. I hem activat també, han canviat les portes de l'entrada i eixida i són automàtiques. Estem treballant en la màxima seguretat.
Dins de l'Ajuntament, perquè sap què passa? Que com estem prop, he vist que n'hi havia com un toldo, en la porta, perquè clar, dins de l'Ajuntament pot n'hi haure una quantitat de gent. Per tant, sí. Si algú té que esperar-se al carrer, com li pega el sol de cara, han instal·lat alguna cosa, no?
Sí, hem instal·lat una xicoteta carpa.
Un velador.
Sí, per a que la gent estigui el millor possible dins de les condicions climatològiques que tenim. Ahir mos va caure el diluvio i avui tenim un sol que va de penyes.
Perquè la gent va en cita prèvia o ja directament la gent va a fer cua?
Sí, la majoria de gent ve en cita prèvia ja, però és de veres que ve gent que s'acosta a preguntar o com o a registrar. Si en aquest moment resulta que tenim un hueco, evidentment no deixem que ningú se'n vagi a casa i que demani la cita. Inclús gent gran que potser no sap accedir a la pàgina web de l'Ajuntament, no té possibilitat, o bé ens criden per telèfon o si s'acosten així i nosaltres mateixes els facilitem la cita prèvia. Sempre donem cobertura a tota la ciutadania.
Els tràmits que es poden fer en aquests moments?
Registre. Sol·licitud de padró, empadronament, sí.
Parlem dels certificats digitals per a l'escolarització i al final no ha calgut, no?
No, però n'hi ha molta gent que continua fent-se el certificat digital perquè és avançar a muntó i estalviar molt de temps en el certificat digital. N'hi ha molta gent que segurament el dia 1, que és dia 8, que és el dilluns comença ja el pla d'escolarització, ho presentaran telemàticament, perquè és molt còmode.
Fer-lo d'aquesta manera, clar, clar. O sigui, vostè hi convida que no tinguem... convida que la gent se'l traga el certificat digital,
sí. Sí, no només sols per l'escolarització, sinó per qualsevol qüestió que tinga que presentar a qualsevol administració pública. És molt més còmode, és ràpid i molt efectiu.
També la qüestió de les mascaretes, encara vos estan arribant a l'Ajuntament?
Sí, encara estan cridant incidències, estem solucionant-les. De repartir sí que ja hem finalitzat, esta setmana estan finalitzant també el tema de massets, que això sí que ha sigut una feina a la qual vull agrair al nostre ordenança Joaquín Almeric, que és el que s'ha encarregat de repartir les mascaretes als massets, que és una feina de veritat, si ja de repartir és complicada, la desmaseig encara és més costosa. Uh-huh. Però a banda d'això, pues estem rebent
encara més material.
Estem rebent totes les incidències. Uh-huh. Els agarrem i els diem que vagin a Protecció Civil i allí són solucionades i són subsanades pues, els errors o les mancances que puguen tindre.
Dimecres vam entrevistar al regidor d'Economia perquè estava allí en el mercat i ens va dir bueno, que estava anant prou bé, però clar, no vam estar un rato, lògicament no vam saber en definitiva si tot el matí, tot el període del temps que va funcionar el mercat, van hi haure algun tipus d'incidència. Com va anar dimecres?
No, el dimecres se van muntar 75 parades i se va realitzar amb totes les mesures sanitàries i que així ens recomanen. Uh-huh. I va ser tot un èxit. La veritat, felicitar al regidor Jesús Madrigal per esta incorporació que, uh-huh. que...
Sí, ens deia que dissabte n'hi haurà 102 de parades, eh?
106 parades.
Millor. 106. Millor.
Sí, el dissabte 106, si no deixem a ningú RD. Per això es fa en la ciutat esportiva, perquè és el lloc on se poden...
En este moment, en la situació en la que vivim, se poden ubicar, però la idea és que torni al centre del poble per a dinamitzar-lo, eh?
En quan esta, uh-huh. esta pandèmia ens dice, tornarem al centre, que és el seu lloc.
També en el pacte local on s'han destinat aquests 500.000 euros per a que renaixca una altra vegada la població de Vila-real, de quina forma s'han distribuït aquestes partides? A quines partides? A on han anat?
Pues de moment, bueno, ixa taula de treball del Pacte Local del Renaixement encara està reunint-se, la qual cosa vol dir que encara no s'ha distribuït tot, però que sí que ja n'hi ha una creació pues, de una partida de 40.000 euros per iniciatives culturals i esportives, que és, uh-huh. és molt important, pues, que la gent, la ciutadania comence a reactivar-se poc a poc en sempre les mesures de seguretat i en coneixement, no? Mai millor dit. Uh-huh. Però que ja la ciutadania pues, vagi cap a una nova normalitat també. Uh-huh. S'han incrementat també els convenis en Joventut Antoriana, Càritas, Sant Vicent de Paül, Creu Roja... I no res, i...
Sí, mire, nosaltres parlàvem ahir... crec que va ser, quan va ser la notícia, o després ahir, d'aquest nou gabinet que també s'ha format, el gabinet d'alcaldia, per a... Bueno, que cada part dels sectors de la població vagin a portar idees. Claro, jo suposo que vostè encara no té tot el que van aportar, però això sí que, com els 40.000 de cultura i esports, sí que sap que han anat destinats ahir i que també s'ha ampliat l'acord entre les distintes associacions que sí. N'hi ha. També sabem lo d'este d'alguna manera gabinet que s'ha creat, mm. on veiem bueno, pues persones com per exemple en esports de José Ramón Cantabella, mm-hmm. en prevenció de riesgos a Joaquín Capilla, també en des de l'alcaldia Edurne, mm-hmm. i des d'Urbanisme també a Simón García, és a dir, són gent, també a Pilar López, que és de Serveis Socials.
Els tècnics de l'Ajuntament que són els que portaran pues, esta fase de desescalada i és que està també Carlos Martín del tema de per adaptar...
Carlos Martí, que és tècnic auxiliar, sí.
Per adaptar les noves instal·lacions. Comentar-li també, que uh-huh. se m'havia passat, que el Consell de Participació Ciutadana s'ha reunit dos voltes i ahir pues, han proposat pues, diferents associacions de la ciutat, pues, uh-huh. propostes, uh-huh. i una d'elles, bueno, totes aquestes propostes passen també per la mesa del pacte local, que és la manera que té la ciutadania...
Està representada, clar.
Està representada també en aquesta taula, que com no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. I pues, una de les accions que també estan, ha sigut avaluada positivament i que tirarà endavant és la de fer la bretxa digital entre la ciutadania, que ara hem vist que és molt greu, que, uh-huh. que n'hi ha molta... digitalment, hi ha molta bretxa digital, uh-huh. pues formar a la ciutadania en les noves tecnologies que ara tanta falta ens ha fet, perquè
sí, quan...
han passat de veure als nostres familiars de, els diumenges de dinar del paió uh-huh. a fer videoconferències i videoquedades, no? Uh-huh. Pues això, de formar a la ciutadania en totes les noves tecnologies i totes les noves pues, incorporacions que ens vindran també, eh?
Sí, això no és una mala opció, perquè a més hi ha gent que és relativament jove que no sap o no vol fer-se un certificat digital, per lo que vostè antes dia antes de convèncer a la gent de que això és un mètode que funciona molt bé i que agilitza la burocràcia, no?
Clar, i estalvia molt de temps, sobretot al ciutadà, perquè uh-huh. abans, vostè recordarà, pues, així a l'Ajuntament, pues, a lo millor entrar i haver una cua d'hora, hora i mitja tranquil·lament.
Sí, sí.
Ara vostè ve en la seva cita, pues, no li dic que entre en seguida, però què pot esperar? 5 minuts, com a molt? És una manera de també de... Tenim que... El temps és el que tenim, i els treballs, i la casa, i els familiars, pues... tenim que utilitzar molt bé el nostre temps i una de les millors maneres, pues, per exemple, esta, la cita prèvia o el certificat digital.
A més, és com si ensenyem a la ciutadania creix i con lo qual som més ciutat i agilitzem, estem allò de som una ciutat de primera, no?
Uh-huh.
Miriam, la dice perquè sé que vostè té molta feina, ens queda tot este mes més o menys per a seguir preguntant-li coses. Ja sé que som una miqueta insistents, però tinc una miqueta de paciència. Només mos queda un meset, que després ja segurament estem en la nova normalitat i vostè ja no té que alçar-se 16 mesos de treball, que la fem alçar-se cada volta que la cridem.
Tranquil·la.
Moltes gràcies,
Susana.
I molt bon dia.
Vinga, adéu.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
A Rosa Ventura, ella és regidora de Més Nules. Més Nules està format per dos formacions, Esquerra Unida i Compromís, és així, no, Rosa?
Sí, correcte. Nosaltres en el 2015 vam unir forces, vam pensar, i sempre ho pensarem, que és millor sumar que dividir. Es vam unir a la ciutat de Nules i realment es va donar bon resultat, van traure 3 regidors en aquella legislatura.
En el 2015,
sí.
Miren, encara que li desitge el bon dia, no sé si vostè té massa bons dies últimament en Nules.
Jo bons dies a nivell personal ne tinc. A nivell polític fa temps que n'hi ha nits que és complicat conciliar la son. I no ja per mi personalment, sinó per un poquet per la situació que estem vivint i sobretot per allò que tu has viscut realment, que no correspon a lo que n'hi ha actualment, i s'està faltant, no dir mentides, perquè a lo millor és molt cruc dir-ho així públicament, però sí que s'està faltant una miqueta a la veritat dels fets que han passat en la ciutat.
Mm-hmm. En este cas, vostè, que és una persona, perquè cal recordar que en este moment estan centrats en Nules, que és la suma entre CCD, que és l'alcalde, David García, i IPN, que és César Estanyols. Entre ells sumen 6 regidors, però ells si van junts, ells si van en una mateixa coalició, no?
Sí, és que jo crec que el dia que se va anunciar esta coalició va ser quan se va canviar una miqueta ja tota la perspectiva de qui en aquell moment formaven part de l'equip de govern.
Perquè, claro, ells, en principi, en el 2015, formen part de govern David García, el que és l'actual alcalde, David García, tots sabem que és del CCD, i vostès, que eren Esquerra Unida i Compromís, més nules, i el Partit Socialista.
Sí, i IPN, que és l'espanyol.
Tots aquests sumen i formen govern.
Sí, en aquell moment tots ens fiquem d'acord i se decidís formar un govern amb quasi cinc partits polítics. No s'ha explicat molt bé, jo sé que ho vaig viure en primer lloc i si vols te comenté perquè vegem una miqueta com ha ocorrit tot. En aquell moment IPN i el PSOE tenen un deute pendent, no sé si ens recordem de la legislatura de Gorrit, que no li dona la part que li correspon a Martínez Lucas i IPN, i se fica sobre la taula que l'IPN, en este cas, no va investir al PSOE com a alcalde. La única possibilitat era que fora David García. No se va plantejar en ningú moment ni que fórem Adrián, bueno, Adrián estava vetat, evidentment, ni que fora jo. Únicament se va pensar la única persona que en aquest moment no estava involucrat en ningú tema. Bueno, David García va acceptar després de moltíssimes dubtes i jo me vaig ficar a la disposició d'Adrián i li vaig dir que lo que hi fera, perfecte, no tenia ningú problema, jo i el meu grup municipal en estar en l'oposició, però la decisió fonamentalment era del PSOE. També te vull explicar que en aquell moment David García és cert que té l'alcaldia, però pràcticament tot ho té el PSOE. El PSOE té un regidor a temps complet, té un altre regidor al 50%, ells fica la secretària de cabina d'alcaldia i també ens fica una empresa o una persona que portava premsa. César Estanyol únicament les assistències a plenaris i jo sempre ho han dit, Esquerra Unida en aquell moment vam decidir aixina, bueno, se va decidir més nules, però jo com a Esquerra Unida sempre havien dit que nosaltres no volíem un salari. Jo tinc la meva tasca, tinc la meva feina i jo considero que això me pot hipotecar més que beneficiar. Per aquest motiu te dic que David García té l'alcaldia i la resta ho té pràcticament el PSOE, és a dir, que té el 90% de poder, considero jo personalment. Sempre és discutible. També comentar de que en aquest moment pues, venim d'una situació on el PP té majoria absoluta durant molt de temps en nules, ha tingut un nou regidor, després baixa 8, i nosaltres intentem transformar nules i intentem que n'hi hagi un canvi. I jo crec que és perfectament justificable, i jo sempre ho he dit, quan Mario García sempre diu és que vos va unir tots contra mi, jo no ho negue, és cert, però també hi hauria altres persones que tindrien que dir la justificació perquè ells ho van fer, simplement.
I en el 2015 se posen a governar tots junts. Vostè m'està dient que Adrián, el portaveu del Partit Socialista, portava el 90% del pes de l'Ajuntament de Nules.
Sí, pràcticament sí, perquè és el que estem comentant. També vaig dir que els 4 anys, bueno, els 3 anys van ser fabulosos, no n'hi ha ninguna queixa per part de ningú, crec que va ser una legislatura molt bonica, van tindre un comportament de companyerisme total, però sí que és cert que n'hi ha, pues, al final de legislatura el que sol passar, pues, al millor ho té pretensió de ser alcalde, o crec que va tenir una majoria absoluta, nosaltres al millor...
Quan s'aproximen les eleccions, és a dir, sobre el 2018, es comencen a haure tensions polítiques per lo que tornaria a passar a la pròxima legislatura. Perquè és quan tot el món es comença a pensar que cada un és d'una formació, no?
Evidentment, això és lícit i això no hi ha, és a dir, no se pot dir-li a ningú que tu ho has pensat o no. L'IPN i el CCD fan una coalició d'electors en tot el seu dret, el PSOE té un partit que està emergent a nivell nacional i també té a nivell autonòmic, és a dir, que té dret a pensar que pot tenir una majoria absoluta i nosaltres simplement
però el xoque de trenes entre David García i Adrián Sorribes es comença la aliança entre IPN i CCD, no?
Sí, quan se presenta en el multifuncional aquesta aliança.
Entonces, quan es comencen les tensions que duren, que són, se fan patents i presents en l'últim any d'aquesta legislatura que David García és alcalde gràcies a que tots els altres partits van recolzar-hi l'alcaldia.
Sí, per suposat.
Passa la legislatura, o sigui, i arriben les eleccions i ocorris que IPN i CCD, o sigui, s'entragen nules, trauen 6 regidors. Uh-huh. Ojo, el Partit Popular ne trau 6 papeletes menys, no? Que ells. Uh-huh. És dir, se queden pata a pata, eh? S'entragen nules i el Partit Popular se queda pata a pata. I vosaltres, més nules, traeu concretament 618 vots.
Sí, nosaltres ens quedem en un regidor, també hi ha uns 20 vots del segon regidor i pensem que hem sigut pues, els grans damnificats d'aquest bueno, pacte que se va fer en l'anterior legislatura. Per què? Perquè David García, com a alcalde, arrastra i el PSOE a nivell nacional està molt ben situat i realment també està arrastrant.
I en aquest moment se tornen altra vegada a posar a negociar. Uh-huh. Uh-huh. Adrián la proposa. Diu que per què no pot ser vostè alcaldessa?
Adrián, sempre proposo el micro davant, per darrere no proposo. Jo el mateix dia de les eleccions, per la nit, l'única crida que rep és la de David. Uh-huh. I en aquest moment m'oferís, si ell és alcalde, absolutament tot el que portava. I li vaig dir que no estàvem en situació, perquè jo la veritat és que m'havien portat un bon palo, no estàvem en situació de negociar, perquè jo era una que tinguera tota llibertat per a fer el que considerara i que posteriorment, d'acord amb les aliances que arribaren, jo podria decidir si entrar o no. I així no se va mantindre. Li vaig dir a Adrián que si necessitava el meu vot, com han comentat, sí, me va dir que no creia que fora necessari, perquè evidentment qui tenia la majoria o qui podia ser alcalde sense tots votar-nos a nosaltres mateixa era David García i que ells continuarien negociant. Me va parecer una posició, vamos, lo més lògica i
sí,
normal.
Sí, però David la crida i vos i Adrià no la crida, és vostè la que s'oferís a David.
Sí.
A Adrián, perdó.
Sí.
O sigui, centrats en nules la crida per a que vostè forme part d'eixe govern i el Partit Socialista de Nules no la crida. Sin embargo, vostè s'oferís.
Sí, jo li dic que si el meu vol i servís per atendre l'alcaldia, jo no tinc ningú problema.
I apleguem a lo que s'està vivint ara, com per exemple...
No, apleguem a... Jo crec que quan t'has dit a les negociacions, és a dir... Uh-huh. Me podies preguntar, les persones que van negociar... Perdona.
Sí.
Les persones que van negociar van ser les adequades, ja t'he dit jo que no. Jo i David, és a dir, jo, David García i Adrián, 3 dies antes del pleno d'investidura, vam estar... reunits. Vam estar...
Entonces no les però estàveu negociant. O sigui, éreu...
No, una part... A veure, és que jo crec que tenen que tindre clar una cosa. Uh-huh. Una part són les negociacions oficials uh-huh. i una altra part és la relació personal que puguem tindre i quan nosaltres, és a dir, les negociacions oficials porten unes persones i nosaltres conforme se va arrimant, és a dir, hi ha una persona que conforme se va arrimant el pleno d'investidura, ell decidís per la seva part, reunim-nos amb nosaltres per a que jo fera una miqueta d'intermediació i que ells arribaran a un acord. Pensa que el pacte en el 2015 se va fer 15 o 20 minuts abans de la mitjanit d'antes d'investidura.
Sí.
És a dir, que les negociacions poden durar eternament. Llavors nosaltres ahí tenim una altra reunió i l'únic que n'hi ha, és a dir, l'únic que separa és l'alcaldia. Ni un decidís jo... donar-li l'alcaldia, bueno, 2 anys i l'altre tampoc accepta. És l'únic que separa.
És dir, més enllà de les negociacions que les porta al cap de cada... designen en cada partit, uh-huh. designen una persona per portar aquestes negociacions, val? Però jo entenc que en una població on tot el món se coneix, la negociació que realment és firme, la renegociació que se respecta al final és la que quan estàs cara a cara en el teu company de partit, si no és de partit, en el teu company de cogovernança, no? I en aquest moment vostè està assentant els dos i ells dos són incapaços de posar-se d'acord.
Incapaços.
Ningú dels dos cedís.
Ningú.
Què ha passat? A on s'ha arribat per a que dos persones que s'han entès durant almenys 3 anys, després no se puguen entendre ni siquiera partir-se l'alcaldia?
Pues això ho sabran ells dos. Jo el que puc dir-te és que n'hi ha un plenari en el que, bueno, el famós del PEF que se va fer, uh-huh. en que en aquest moment se van tancar les portes, ells tenien comunicació directa en seu despatx, i jo no tenia despatx, ells tenien despatx entre alcaldia i el despatx d'Adrián i a Bonaporto, en el moment i sé tot el tema de la situació econòmica que ens acusen, i jo després si vos la parlem, que jo no tinc ningú problema i l'he dit des del primer moment, en aquest moment se tanquen les portes i ningú dels dos, pues claudica. Pensem que David García de tindre un 1 té 6 i és la força més votada, i Adrián ja ha passat 4 anys en l'oposició i ell creu que deu tindre l'alcaldia. És totalment lícit. Jo, dins d'ell no estic, no sé el que s'ha pogut passar a nivell personal, però sí que et puc dir el que jo he vist. I jo el que he vist és que l'últim any, és a dir, els 6 últims mesos, antes de les eleccions, pues ahí ja n'hi ha un cisma totalment entre ells dos. I tot ve per els temes econòmics. Què torne a dir? No està quebrat l'Ajuntament de Nules, conforme volen fer Mossant.
Però ara vostè m'està dient que no se van posar d'acord per temes econòmics.
No, és que és tot comporta. És a dir, tu quan tens una relació de 4 anys, supongo que una parella passa igual, hi ha moments de total felicitat i hi ha moments de roses. Hi ha moments que quan teníem les liquidacions, jo mai he tingut problema en el pressupost, jo ho dic, jo personalment, sempre els pressupostos de les regidories que jo porto han estat coberts perquè són regidories socials, però sí que és cert que hem tingut pues, que alguns regidors o algunes regidores pues, potser han fet algun gasto més del que correspon. Entonces, a vegades ens hem trobat en que n'hi havien resultats que no hi siguen. Tot se solucionava posteriorment una modificació entre partides i ahí s'acabava tot. Què ocorre si conforme se va arrimar les eleccions, aquestes excuses servissen com una miqueta per a dir regidor d'Hacienda, tu tens la culpa de tot el que està passant, jo estic darrere però jo ho faré millor. Per això t'he comentat que és un problema d'egos, és un problema d'egos i de que la lealtat jo crec que té que existir en tots els nivells. Jo quan me fico en un pacte soc leal fins al final i si no accepte les condicions me'n vaig. Entonces jo considero que la lealtat tenia que haver estat fins a l'últim moment de la legislatura. Els draps bruts sempre se llaven en casa i posteriorment en tota la llibertat del món.
Si se posa pegues per part només d'una part, és dir, si primer s'acceptava quan una en les regidories, en quasi totes, sempre n'hi ha, és com sí, en qualsevol casa, sempre n'hi ha algun tipus de gasto que o dius, mira, ja no n'hi ha més, no n'hi ha més, o puc agarrar un poc més, perquè, i si justifiques, que és justificat, pues, s'amplia. Però, i ses pegues les posen sempre d'una part?
I ses pegues les posen sempre d'una part, sí.
I de quina part és?
Del PSOE.
Entonces, ja hem avançat un poc més.
No es comença a rebotar, el que passa és que també hi ha que entendre que a nivell nacional i a nivell autonòmic s'han anat molt bé els resultats i ells consideren que poden treure una majoria absoluta nules, que és lícit. Entonces, quan us arriba a les eleccions, tot el món considera que té que tindre majors resultats. I això forma part, crec que jo, de l'ADN de cada persona. Quan tu estàs, és a dir, quan tu estàs en un pacte, tens que ser leial, tens que estar acord a lo que s'ha acordat. És a dir, jo recordo que de les primeres mesures crec que se va complir un 85% de tot allò que havien parlat, és a dir, que no havia anat mal. El que passa que en l'últim moment una persona té molta repercussió en nules, que alcança un nivell pues, de moltíssima gent que el respalda, i n'hi ha una altra persona pues, que té a nivell autonòmic i a nivell nacional un respaldo d'un partit fort i ell és lícit en considerar que pot tenir una majoria absoluta. Però això passa, jo crec que en tots els llocs.
I de lo que els acusen? De no tindre bé els comptes, de no fer el regidor d'Hacienda no fa bé el seu treball i per això li va ser en el sou. Ahir...
Però és que també n'hi ha que tindre en compte i per això jo sempre me mantens molt prudent en totes les declaracions. Jo, si ningú parla, no parle, i jo des del plenari del mes d'octubre estic dient i repetint el mateix. El que passa és que cada un ho interpreta d'una manera o que considere. Nosaltres fem un pressupost pel 2019, que és correcte, però sí que és cert que és un pressupost en algunes partides curt. Sabem posteriorment que si se renova el pacte no hi haurà ningú problema perquè s'aprova una modificació i se fiquen, per exemple, en festes i se fiquen en altres partides que saben una miqueta curt. Això és el més lícit del món. I no, el Partit Popular pareix que ho hem inventat ara. No, això ha funcionat sempre. Què ocorreix en aquest moment? En aquest moment ocorreix en que els números no donen. Entonces, nosaltres tenim una liquidació en el mes de juny en el que mos trobem, i ahir vull fer hincapié, mos trobem en què s'han fet sobre 500 i pico mil euros, és a dir, que n'hi ha gastos sense consignació pressupostària. Quan me diuen, i quan acusen a David, el regidor d'Hacienda podia haver controlat això? Jo, per exemple, en les meves partides ho tinc molt clar. Mensualment demano tots els meus gastos i jo controlo els meus gastos. No feia RCs, ara ja es faig hasta de l'última peseta, però sí que és cert que jo, per exemple, no sé el que fa el meu company, hasta inclús de grup municipal. Perquè jo puc dir-li al regidor, no, jo sé que són l'he fet i després entrar una factura. A mi m'ha passat. És a dir, per exemple, ho dic clarament, festes de les paelles, jo no volia publicitat. N'hi ha un regidor que encarrega publicitat. Jo no firme la factura, perquè jo no l'havia encarregada. I és el regidor d'Hacienda que la firma. Tu me pots dir, l'ha acceptat David? Sí, però no l'ha encarregat David. Aquestes coses existeixen. Existeixen, és a dir, que jo puc tindre un control sobre les meves partides o sobre els meus gastos, però jo possiblement no puga controlar el que fa fins i tot el meu company de grup municipal.
Sí, però entonces vostè entén que després demanen responsabilitat sobre este tema, sobre estos gastos que d'alguna manera la persona encarregada de fer aquest acte...
Però ho permet... té que demanar responsabilitat sobre les persones o regidors que han fet un gasto sense consignació pressupostària. Uh-huh. No li té que demanar al regidor d'Hacienda que a lo millor no sap ni que arriba a aquesta factura. I que ell coneix que arriba a aquesta factura pues, a lo millor dos mesos posteriors, després... Perquè sí que sap que el regidor de l'Hacienda té que tindre un control, però coneixem que un ajuntament en una quantitat molt elevada de diners és molt difícil controlar factura a factura.
Sí, el que passa és que quan li arriba una factura al regidor d'Hisenda demana...
Primer va firmada per al regidor.
Per al regidor. En este cas, si no va firmada per la regidora, ha de dir, no, aquesta factura què passa en ella i per què m'ha arribat a les mans.
Evidentment, i jo li vaig comentar, dic, no pense pagar-la perquè jo no l'ha demanada. I ell me va dir... i té tota la raó del món. Rosa, qui ha fet la tasca vol cobrar. Com a regidor d'Hacienda, si un regidor ha demanat i sa tasca, jo tinc que firmar-la. I sa la tasca del regidor d'Hacienda. I jo tinc la meva tasca, i te dic jo sempre que me fico en primera persona, però des del mes d'octubre. Jo tinc la tasca de tindre un control sobre les meues partides. Uh-huh. Posteriorment me podrà renyir. Però si jo faig un gasto que no té consignació pressupostària i arriba la factura a l'Ajuntament, lo lògic és que el regidor de l'Hacienda la firme i assumisca ese gasto.
Sí, però en este cas jo considere que la regidora és la que té que defensar el que s'hagi fet un gasto en nom de la seva regidoria quan ella no ho ha acceptat.
Evidentment, evidentment.
Uh-huh. És dir, és que tot no val. Nosaltres som un mitjà de comunicació i quan ens demanen tindre una actuació en qualsevol població, que nosaltres firmem un pacte anual i sabem els moments en els que tenim que traure aquesta publicitat i com la tenim que traure. I si, des de luego, no està assignada o la regidoria no m'ho l'ha encarregat, no se mos ocorris absolutament en ningú cas enviar una factura.
Evidentment, per això t'estic comentant que sí que n'hi ha un regidor que fa l'encàrrec, uh-huh. però també n'hi ha una regidoria de la partida on té que anar aquesta factura, que en aquest moment, per exemple, no està d'acord, perquè jo l'espai es concentra a 7.000 persones i pense que no tinc que fer publicitat. Simplement, no n'hi ha més.
Muy bien.
No n'hi ha més. Uh-huh. Entonces, el que estem comentant, el regidor d'Hacienda té un control, perfecte, però posteriorment cada regidor s'ha de controlar els seus gastos, perquè si no és el mateix que en una casa. Uh-huh. És a dir, si una persona no controla els seus gastos, mal anem.
Sí, però entén vostè que si demanen aquestes responsabilitats, vostè com a regidora de la seva tasca pot donar fe de que vostè no ha fet ninguna cosa que no era el que tenia que tocava, però també entendrà que l'oposició, al qui falla coses com que no toca, li demana responsabilitats.
Sí, ho has dit, Susana. L'oposició. En aquell moment no érem oposició. En aquell moment estàvem formant un equip de govern. I jo li demanava responsabilitat a qui havia fet l'acte. Uh-huh. Però no vol dir això que se publicitarà a tots els béns i que hi serà en premsa. És que és diferent, per això t'he parlat de lealtat.
I vostè pensa que en els últims 6 mesos se va fer un ús indegut per obtindre un rèdit electoral.
Però com tots els inicis i les finalitzacions de legislatura, quan vam entrar en el 2015, també n'hi havia partides que estaven esgotades. I el primer any jo recordé que també va ser molt més complicat.
I qui volia fer? Qui va notar vostè que volia traure més rèdit personal electoralment? Qui tenia disposició per a fer-lo?
Jo pense que menys vosaltres tots, perquè jo crec que vosaltres fins inclús més nules se va enganyar de no intentar traure rèdit polític.
En ese
però
moment...
vist des de la distància.
En aquest moment vostè considera que tant CCD com IPN com el Partit Socialista van intentar els tres traure rèdit personal per a les eleccions aprofitant els mitjans de comunicació?
IPN i CCD, el trauen muntant centrals, que era un partit nou i té auge.
Sí, però en aquest moment els diners que eixien per a publicitar-los eixien de l'Ajuntament de Nules, que era on estaven governant.
No, però no se tracta només de traure diners per a publicitat. Se tracta de que s'han fet gastos pues, d'altre tipus, bueno, en partides diferents. No només és jo t'he ficat un exemple en el tema de comunicació que me va passar a mi personalment.
Podríem
a mi
no fer festes multitudinàries,
claro,
per exemple?
Sí, per exemple, la partida d'igualtat, quan jo vaig arribar, no se devien diners, però estava esgotada. I se van fer molts actes, que si tot el món mira, se van fer actes multitudinaris en Nules, pues sí.
En ese moment...
Claro,
estan...
però és lícit, tot el món intenta traure un rèdit polític.
En ese moment ja estan fent campanya política, estan governant encara, el Partit Socialista se dona compte i també intenta fer ell campanya política.
No. És a dir, tots intenten fer campanya política els últims 6 mesos, no perquè us fan esa tres.
Sí, però...
No volen fer-ho, sinó tots, tots. Tots. Tots.
Però eren diners de l'Ajuntament de Nules.
No, no, diners... A veure, eren diners de les seues regidories, però no són actes... És que jo crec que allà estem una miqueta equivocats. És a dir, no són actes per atraure rendiment polític. Una cosa és a nivell polític, que cada un té la seva campanya i cada un se la paga, que allà... i una altra cosa és que, per exemple, un any el tema de paelles... ja l'últim any del PP, s'intenta fer el que tu has comentat, és a dir, que intenten tenir un rendiment polític, i per exemple l'últim any que jo faig paies són paies totalment normals, és a dir, a mi no m'agrada aquest tipus d'actuacions, sí, se però, fan exactament les paies igual que s'han fet l'any anterior.
Però vostè ha dit que vostè no intenta traure rèdit polític.
Sí, sí, no, no intentem.
Perquè vostè sap que des de les regidories, per a la pròxima legislatura, tots intenten traure rèdit polític. Vostè ha dit que les paelles no intenta fer aquestes paelles en tanta publicitat, però sí que des de els altres partits, en els últims 6 mesos governant, sí que intenten traure i si ha rèdit polític i després tindré un micròfon i una càmera davant, no?
Sí, sí, però això és en tots els pobles, és a dir, els últims 6 mesos de legislatura, jo crec que tots els pobles estan plens d'actes.
Uh-huh. I sí, però en este cas, claro, com no eren tots del mateix partit, així van i haure el i tu t'has gastado esto i luego te lo has gastado tú, no, perquè jo no lo firmé, lo firmaste tú. A tot això cal recordar que quantes regidories porta vostè?
Jo porte en este moment ocupació, temes relacionats amb la vora, porte habitatge, porte polítiques d'igualtat i polítiques inclusives, porte educació i infància, porte contractació. I no sé si m'he deixat alguna. I participació ciutadana, també.
I suposa que com vostè seguís fent-lo no li han baixat el sou, no?
A mi ja me lo van baixar el primer plenari de legislatura.
A veure, en este, però en este... En el, en,
sí,
en
sí,
el...
sí, sí, sí.
I com va, què va passar?
Molt fàcil, que en la nova llei de contractes, uh-huh. Bueno, en l'Ajuntament de Nules, anys A, és a dir, des de sempre, el regidor o regidora de contratació, per anar a les taules de contratació, a les meses de contratació, cobrava 100 euros.
Sí.
En la nova llei de contratació és cert que se fan més assiduament i n'hi ha més. Uh-huh. Com jo era la regidora, jo sí que és cert que els últims 2 anys de legislatura sí que tinc més ingressos de lo que ells consideraven que era lo lícit per mi. Uh-huh. Estic parlant del PSOE, perquè el PSOE porto esta proposta a nivell electoral, és a dir, en el seu programa electoral,
sí.
Diu que si ells governen, que el que faran serà llevar-hi les taules de contratació al regidor de contratació. Entonces, jo, el primer plenari, ja no cobre per taules de contratació.
Clar, jo anava a preguntar-li, això és un enfado per part del PSOE per pactar en centrats en Nules? No, perquè si ells ho portaven en el seu programa, van ser fiels a lo que ells consideraven, no?
Sí, però jo pregunte si el regidor o la regidora de contratació haguera sigut el PSOE, ho haguera portat també?
Ho portaven en el programa. Entonces vostè li haguera pogut dir ho tenen que complir, no?
Però si haguera sigut, en vez de ser més Nules, haguera sigut el PSOE, ho haguera ficat en el seu programa? Llevar-li les taules de contratació al regidor corresponent?
Ahí sí que hauríem de veure si quan s'haverà passat, perquè, claro, el programa se posa quan hi ses a les eleccions, perquè és un programa, jo suposo que li haurem obligat, no, a que això ocorrirà.
Home, evidentment.
Uh-huh. Vostè té duda en què ho haurem posat o no?
Claro, i també vaig a dir-te que tots els salaris que se baixen en el primer plenari, jo no formo part de les juntes de govern local, va ser la reducció a la meitat de lo que se cobrava en juntes de govern local, cosa que ells no ho havien fet abans.
I una pregunta que li faig. En esta situació, acabarà governant com denomina David García al PPE?
Bueno, jo crec que s'ho ha copiat una miqueta nosaltres també es denomina Maicina. Jo crec que si no governen, és a dir, oficialment no, oficiosament sí, ja estem en pacte, crec que perquè no es dicen. Jo també volia fer referència al plenari d'investidura. En el plenari d'investidura hi ha coses que no me quadren. A mi personalment estiven coses que no me quadren i jo, bueno, acabé el plenari i me'n vaig que les meus filles juguen a bàsquet en el Nou Bàsquet Castelló i ahir recibisc en un digital que, és a dir, n'hi ha pacte PP-PSOE, però que en l'últim moment no es van deixar arribar. Això és confirmat per la portaveu del PP, és a dir, Maria Victòria Marzal, fa unes declaracions dient que pràcticament estava tot tancat, però en l'últim moment és el PSOE el que no accepta el pacte.
Bueno, el que ens va arribar en aquell moment a esta emissora va ser que si farien el pacte si Mario García no era el que anava de cap, no?
És que no va de cap, no és el portaveu.
Però en aquest moment ja està María Victòria, i o sigui que sí que és veritat que ells estan predisposats, és dir, que en realitat sí que tot el món esperava aquest pacte. Però és la l'organisme, o sigui, realment els partits, al ser partits tan distints en els seus òrganos superiors, és dir, perquè en un poble al final tot el món se coneix i poden arribar a consensos. De fet, dins d'IPN podem veure gent que inclús arriba a ser d'extrema dreta, no?
Però jo crec que al final cataloguem molt a la gent per a millor les seues publicacions, per a un estat, per no estat, o hasta inclús per deteriorar la seva imatge. Jo no m'atreveria mai a catalogar... Mira, en l'últim plenari, a mi, no sé si l'heu vist, Mario García me va dir diverses vegades comunista. Jo estic molt orgullosa de ser-ho, és a dir, que per mi no és un insult ni res, però sí que és cert que molta gent pot pensar que i ses sigles a dia d'avui estan un poc desfasades ja, o són pejoratives, i també poden dir la part contrària, és a dir, Centrats està pactant en una comunista.
Sí,
és que al final en un poble perquè... és molt complicat, tu pus el bé del poble, és a dir, és molt complicat que tot el món tinguem, bueno, jo crec que tot el món té que expressar les seues idees i cada un pot ser on vol.
Rosa, i per a vostè el bé del poble ara en este moment on estaria?
Pues mira, el bé del poble en aquest moment estaria, però ja m'ha arribat tard, crec jo.
No me diga que m'ha arribat tard.
Sí. Ho dic, perquè si ja no
va existir el bé del poble, és dir, el poble ja no tindrà bé. Tenim que pensar, què seria el bé del poble?
Mira, el bé del poble, pues entonces canvia les paraules i te comente. Quan se va acabar la legislatura passada, en el mes de juny, n'hi havia unes factures sense pagar, que eren al voltant d'uns 500.000 euros. En aquell moment se va fer tot el que el PSOE va demanar. Van portar a plenari en el mes d'octubre, novembre i dicembre, fer una modificació de crèdit i demanar un préstec per a poder-les pagar. Tal qual va demanar el PSOE. En el mes d'octubre se porta aquesta proposta per a poder-les pagar i el PSOE vota a favor. El plenari següent, el PSOE, en el moment que se va decidir el banc, això se va fer des d'intervenció, que se van fer la sèrie de propostes, el PSOE canvia d'opinió. Si en aquell moment s'haguera complit el que s'ha comentat, la lealtat, s'haguera complit el que se va pactar, la liquidació anual haguera sigut completament diferent, este equip de govern i jo en les meves regidories que porte no estarien ofegats, i és aixina, i simplement en un any se va superar esta situació, perquè decidien que és la mateixa situació que van viure en el 2015. L'any 2016 va ser igual.
Posem al contrari, el Partit Socialista és el que se queda i David García, Centrats en Nules, és el que està en l'oposició i té que signar aquestes factures. Vostè també l'ho recriminaria?
És que jo no l'ho puc recriminar per la senzilla raó de que tots els regidors de Centrats, gent que no estava en l'anterior legislatura, sempre que s'ha portat aquesta proposta ha votat a favor. Gent que no tenia
ningú tipus de responsabilitat. Per a vostè, Centrats en Nules si treballa per Nules i el Partit Socialista és el que ho està dinamitant i el Partit Popular.
És que al final jo, de lo que jo percibisc i treballo diàriament, és que si les factures se pagaren, en aquest moment Centrats en Nules tindria una tranquil·litat que a lo millor alguns consideren que no deu de tindre.
Rosa Ventura, me pareix que ho ha dit... ¿O puedo explicar eso que diuen en aquella frase de més fort, però més claret? No.
Sí, lo único que pasa es que sí que sé que en el último plenario también vaig fer yo un comentari, perquè tot el món diu lo mateix, ¿no? Es que ara pagar les factures és il·legal. Anem a veure. La interventora fa un informe en el que diu que sí que sé que primer se té que fer la liquidació, després se té que fer la no disponibilitat, que és d'1.311.000 euros, i després se té que fer el pagament de factures, que és de 600 i pico mil euros. Correcte. És a dir, això és lo legal. Però també ens diuen gent de tècnics de la casa en que dins de la no disponibilitat del 1.300.000 podem incluir les factures, que és el que per lo que nosaltres estem lluitant. Tu ara em dius que aquesta proposta és legal o il·legal, que és el que sempre s'està debatint perquè sempre treuen el mateix informe. Jo ho tinc clar, la interventora té raó. Però també n'hi ha un apartat, que és l'apartat 3, que diu que fer gastos sense consignació pressupostària també és il·legal. I si tu has fet un gasto sense tindre diners en la teva partida, no s'ha aplicat la llei. I que l'Ajuntament deu de pagar el que deu, perquè si no hi ha un enriquiment il·lícit de l'Ajuntament. Entonces ens trobem en esa posició en el que estem intentant quadrar. Antes del 2020 no hi havia ningú problema perquè tots els informes eren legals, demanar un préstam, se tanca l'any, se tanca la legislatura i que comencen i posteriorment fiscalitzar-los, i tindre un control sobre ells i veure quina situació fan i totes les cosetes. Però ara, en aquest moment, la situació és molt complicada. Nosaltres i centrats, encara que n'hi hagués regidors que no formen part de, que no formen part d'aquell equip de govern, sempre l'han respaldat, i realment ens trobem en que en aquest moment és un moment d'inflexió. Ara ens han demanat, perquè el PSOE presenta una proposta que ell diu que sí. Són salvadors, que me pareix correcte, en el que en un primer moment la interventora diu que sí, que demanen un préstam se pot fer, però claro, demanen un préstam tenint aprovats els pressupostos nous. I ara està tot el departament d'intervenció treballant en els pressupostos nous. I esperem que portant-los a plenari se puga aprovar aquests pressupostos per a poder pagar les factures. Qui m'assegura a mi que després del bloqueig des de juny van a acceptar...
Quan és el pròxim ple?
Estava parlant de final de mes o si se feia un extraordinari, però jo crec que serà final de mes. Entonces ahí el PSOE va dir que si saben tots els sí, documents a favor...
Deixem d'especular, Rosa. Sí. Se presentarà el ple i després del ple tornem a parlar?
Sí, sí, jo no tinc ningú problema, conforme vam estar comentant, i quan tu m'havies dit que no havia comentat el tema de baixar el salari al regidor d'Hisenda, jo crec que el regidor d'Hisenda ha sigut massa prudent, perquè una persona quan entra nova i veu, pues no sé, que n'hi ha regidors que han fet casos sense consignació, lo lògic i lo normal és que demanen explicacions. Uh-huh. Ell ha intentat que se solucionara tot i se pagaren les factures, fins i tot votant a favor, i l'únic que ha rebut és dir-li que no treballa i va salir el salari. Jo crec que sí, és que ja, en serio, va ser molt lamentable, i això sí que volia recalcar-ho. És que mos creem en el dret de baixar-li el salari a una persona perquè considerem que no fa bé la tasca o perquè no fa el que jo crec que heu de fer? És que dite, cuidadín, que te'l baixe i te'l puc baixar més. Això és molt dur, eh? Escoltar això per part de companys de corporació. Quan tu, i t'ho dic sincerament, en l'anterior legislatura han tingut dedicació exclusiva i quan se va acabar la legislatura van cobrar atur, evidentment, com tot el món. I ser capaç de presentar una moció per dir-li a una persona, supon que el pròxim serà César i després li passarà a l'alcalde, no ho sé, perquè això funciona així. El teu salari està en les meves mans. Jo crec que ahir... Jo, és que la veritat és que tinc una miqueta de debilitat tant per David com per Adrián. Però jo crec que en aquest últim plenari, per a mi personalment, se van trencar moltes coses.
Rosa, placem per a que ens parli que ha passat a l'últim ple, si realment ja s'ha arribat a un consens. I, bueno, és que sap què passa? Que al final tindríem que deixar lo personal a una banda i ser polítics, és dir, aplicar la política, que en definitiva és lo que els habitants d'una població ens voten.
Sí, sí, però és que la política se pot aplicar de moltes maneres.
Rosa, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a tu.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro, ¿te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48.